Mira, ja que l'Anna treu el tema, anem per aquesta obra d'Arco. IFEMA, que és la Fèria de Madrid, que és la propietària del recinte on es fa la Fira Arco, s'ha disculpat avui per la retirada de l'obra sobre els presos polítics. Clemente González Soler, que n'és el president d'IFEMA, ha assegurat que a la inauguració d'aquesta fira ha dit que no pretenia exercir cap censura, que la decisió es va prendre consensuadament amb les galeries, una inauguració aquesta d'avui, per cert, a la qual no ha assistit com a protesta l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Avui, des del PSOE, apunten al Partit Popular com a responsable de la decisió d'ahir i Albert Rivera, de Ciutadans, s'ha sumat a les crítiques. Ha defensat que una obra d'art s'ha de poder exposar i que, en tot cas, ha de ser provocativa i que no hi veia cap problema i que, per tant, no hi estava d'acord amb la decisió d'haver amagat aquesta obra. No oblidem que la socialista Margarita Robles, com deia l'Anna, va celebrar ahir que s'hagués retirat l'obra com a mesura per evitar la polèmica. Precisament sobre això, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en declaracions a Televisió Espanyola, s'ha desmarcat de la polèmica assegurant que el govern espanyol no hi ha tingut res a veure i, a més, posant en evidència el que es coneix com a efecte Streisand, que la mesura ha estat contraproduent.
Si los que han tomado esa decisión lo hicieron para evitar polémicas, han conseguido lo contrario. El remedio ha sido peor que la enfermedad, porque usted me está preguntando hoy sobre este tema, pero le puedo asegurar que el gobierno no ha tenido absolutamente nada que ver, en todas cosas, porque el gobierno no está presente en IFEMA, quien ha tomado la decisión ha sido IFEMA.
El propietari de l'obra, per cert, que és Tacho Benet, que la va comprar abans de la polèmica, busca lloc on exposar-la. La vol exposar a Catalunya, preferentment a Lleida, i sembla que el Museu de Lleida, el Museu Diocesà de Lleida, amb el qual Tacho Benet també voldria ressargir, podríem dir, de la polèmica després de la retirada de les obres d'art de Sixena, doncs podria ser el primer lloc on s'exposés, tot i que ha rebut tota una sèrie d'ofertes per tal d'equipaments tant públics com privats puguin ser receptors d'aquesta obra d'art. És un capítol més. Teníem la condemna al raper Valtònic, teníem el segrest d'un llibre, Fariña, sobre el narcotràfic a Galícia, ahir la retirada d'aquesta obra a Arco, ara després parlarem d'Amnistia Internacional, denunciant avui en un informe internacional doncs que la llibertat d'expressió a Espanya està, de moment, sent, vaja, com a mínim, posada en dubte, si no
mira,
va molt més enllà.
Efectes Streisand? Jo ho dubto. És a dir, que hi ha coses en què l'implicat sí que vol que no siguin vistes. Podria ser, per exemple, el llibre aquest Fariña, però crec que no és el cas de l'obra d'Arco i crec que no és el cas del raper Valtònic. Tu t'exposes a que sigui multiplicat l'efecte, però tu el que vols no és que no es vegi l'efecte, sinó que es vegi la teva punició, que es vegi que a tu no t'agrada això i que això no està bé, i que, per tant, això es perseguirà i les persones que ho facin seran criticades, qüestionades o engarjolades. Una altra cosa és el Fariña, però en aquest cas crec que el que tu vols és que... perquè ara...
que és com un efecte allisonador.
Sí, i ara falta un minut perquè comencin a dir que l'obra és una merda, que és una caca, que no és bona...
Ja ho han dit, perquè és el que passa sempre. La qualitat artística.
Que el raper no ho fa bé, que el raper no és intel·lectual, com si els rapers haguessin de ser intel·lectuals, ara, i que l'obra no és transcendent, o sigui, ja comencem.
Sí, la qüestió és que aquí hi ha... el cas de la censura. La censura aquí, com sempre, la censura no és una mà negra, no és Rajoy dient això, que no se'n parli. Té més a veure amb la mediocritat. I és exactament el que ha passat aquí. Aquí IFEMA ha vist això dels presos polítics i diu, hòstia, no volem marro. Traieu això. I com que ningú vol tal, tothom ha anat... La galeria, que suposo que és una galeria petita i que si aquest any té problemes, suposo que l'any que ve no la conviden, ha decidit
treure... Home, és una galeria fundadora d'Arco, eh? Però és una galeria...
Vull dir que si juguen molt...
Amb solera, eh?
Si juguen molt, doncs tothom ha dit, doncs traiem aquesta obra, segurament no passarà res. I clar, ara, Margarita Robles avui mateix ha dit, jo em referia genèricament, que rebaixar l'atenció, no em referia a aquesta obra en concret, ningú vol ser el que censura. Ara, això respon exactament, no és tant la llibertat d'expressió, sinó el que demostra és la mediocritat i després la vinculació entre els mitjans públics i la cultura, que sempre ha estat una controvèrsia. Tant si són amb subvencions o IFEMA que posa el lloc, la realitat és que quan hi ha poder polític i cultura, sempre ja és una intromissió perenne en la història de la cultura. Vull dir que no, si tu tens el poder, doncs no vols res que t'incomodi. I aquest és un cas claríssim de la relació conflictiva entre la política... Vull dir, lo de Fariña és un altre cas que sí que hi ha un efecte Streisand, perquè a més demostra que la justícia és molt lenta, perquè aquest llibre ha venut ja més de 50.000 exemplars de 2015. Havien fet una edició de 10.000 que està esgotada. O sigui, l'editor, que és amic meu, no he parlat amb ell, però si el truquem ara segurament estarà contentíssim, perquè vull dir, perquè és que
sí, mai no hi ha un llibre tan ràpid.
I ara Amazon s'està venent com a xurros,
ja,
perquè clar, com que no el trobes a les llibreries, la gent va buscar-lo a Amazon. És a dir, que la gent que no sabia ni que existia aquest llibre ara sap que hi ha aquest llibre, i per tant el va buscar.
Per cert, el llibre és boníssim. És com quan el Jueves volien segrestar la revista, això va rescatar el Jueves. El Jueves estava a punt de tancar i va ser el número més venut.
Però això és una cosa diferent, diria jo, que això d'Arco. No hay que hablar de esto, y punto. Sí. Y ya está.
Jo estic més en la línia del Malcolm. Jo no crec que sigui una mà negra des del govern, això, sinó que és algú... que ha estat més papista que el papa. És a dir, que algú...
Jo penso que per una part
sí, em sembla que era un regidor del Partit Popular que estava dins d'IFEMA i que va pensar... Home,
ui, quin problema.
Escàndol, això, fora.
Bé, els galeristes del voltant no han dit res. Un artista... Però censuren l'obra del costat i diu jo me'n vaig d'aquí, o no?
Clar,
o no,
és que jo crec que té a veure, per una part, amb la mediocritat, però també té molt a veure amb la impunitat, amb la sensació d'impunitat de podem fer el que estem fent, perquè hi tenim dret i perquè és el que estem fent des de fa bastants mesos i no està passant res i ens està funcionant
en certa
manera.
És la unitat d'Espanya, i la unitat d'Espanya ens uneix a tots, i ja està, i per això els galeristes no han dit res.
Jo llegeixo en positiu, perquè, a veure, demostra que si a Espanya la gent es queixa, poden haver i canvis interessants, perquè han sigut 24 hores a l'espai de temps entre que va esclatar i es va retirar l'obra i que sortia Margarita Robles i tota la gent que estava a favor de que es retirés, i amb tota la tranquil·litat del món, d'esperit de defensar la unitat d'Espanya, que és prioritària, ho deien sense cap mena de complexa. 24 hores després hi ha hagut una gran moguda a nivell de xarxes i a nivell d'opinió pública, no només a Catalunya, que si no hagués passat res, perdoneu-me, però no hagués passat res, sinó a nivell general, que Carmena s'hagi posicionat en contra, ha sigut molt interessant, no?, que molta
avui
gent a Espanya...
Albert Rivera, també, de Ciutadans.
Albert Rivera, en aquest cas, jo crec que ha actuat amb molta intel·ligència, van callar unes hores prudentment.
Sí, sí.
Avui he dit calla. Prudentment. Sí. Jo em trec el barret davant de la intel·ligència del gest aquest de callar durant un temps, veure que primer ho deia Margarita Robles, no?, que vagin per davant i es retratin, i després veure que s'estava armant un escàndol i dir, home, no ens sembla gaire bé. I fins i tot que el director d'IFEMA doncs digui, ha estat un error, també penso que és molt interessant. De totes maneres, va ser potser un regidor, però hem de recordar que va haver-hi una reunió en el que hi havia la Comunitat de Madrid, la Fèria d'IFEMA i l'Ajuntament de Madrid.
Sí, però això ho he estat mirant, no és que fos la Comunitat de Madrid els capítols,
bueno, el representant de la Comunitat de Madrid
la fira, a la fira. És com si a la fira d'aquí, del World Mobile, diguessin, no hi ha estat de Samsung. Saps? Una cosa rara, vull dir que no...
Però tu saps que quan hi ha decisions polèmiques, el representant de torn, que potser aquesta persona no manava molt, devia tenir el WhatsApp directe
d'algú
que li devia dir
jo,
sí
és que no,
o no.
Jo, a mi em fa la sensació... No ho sé, perquè això no ho sabrem. Jo crec que ni WhatsApp. És a dir, algú ha volgut guanyar punts.
Jo això als diaris he vist moltes vegades, que algú pensa...
Això no agradarà. I abans de preguntar...
L'autocensura és...
Però jo crec que aquí no és autocensura. Censurem abans.
Són excuses, eh? Vull dir, autocensura, això no agradarà. Escolta una cosa, això no agradarà. Tu qui ets per dir que això no agradarà? Què vol dir això?
El responsable de qui sigui, en aquest cas, a IFEMA.
Bé, és
el
que
deia
el Malcolm. I
em penjo la medalla i dic, saps què?
He sigut jo. I la
galerista la treu.
Perquè penso que així guanyaré punts. I després, quan es veu l'embolic que ha generat, llavors...
Però aquesta persona deu estar molt sorpresa, perquè deu pensar, per què s'ha armat aquest embolic amb això i no s'ha armat embolic amb tantes altres
embolic
coses?
Embolic no tant. Tothom està a favor.
S'ha armat un embolic, jo penso que ha sigut positiu en el sentit que hi ha hagut...
Si el que volien era evitar polèmiques, com han dit, han aconseguit el contrari. Avui l'era portada a tot arreu. Avui el diari El País feia una editorial, a més duríssima, criticant la decisió i defensant la llibertat d'expressió. De dir, home, on hem arribat?
És paradoxal, eh?
És que a mi em sembla evident que s'ha generat d'una cosa que hagués passat molt desapercebuda si s'hagués deixat l'obra d'art, ha acabat sent una polèmica que els hi ha tallat a les mans. Vaja, a mi sí. Em sembla...
Jo crec que hi ha hagut obres amb esbàstiques, hi ha hagut de tot.
Sí, hi ha hagut de tot, Arco.
Però, com que, però és que no comparis esbàstiques, no comparis res amb la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya és més sagrada que tot.
Era una obra interessant perquè l'esbàstica era com una mena de menjador, era un abeurador de rates.
Del mateix artista. Però això no molesta ningú.
És art polític.
Excepte els nazis, potser. Però la idea és que cap dels artistes que hi havia allà ha dit, ostres, això què passa? Jo me'n vaig. No ha passat, cosa que demostra molt de l'acomodament artístic.
Bueno, els artistes sí. Tampoc tenen tanta capacitat, encara que no ho sembli, perquè són les galeries amb l'obra comprada. Vull dir, és una relació...
Malcom, imagina't una fira del llibre on diuen que Fariña no hi va. Tu què fas? Tu què dius?
No aniria.
Ja està.
Clar, és que
el que han fet els llibreters. Que és el que han fet els llibreters. I per què ho han fet? Perquè estàvem parlant de droga i del PP, no pas de la Unitat d'Espanya.
De totes maneres, és diferent, lo de Fariña, lo del rap, però tinc un editor, l'editor Julián Miñuales, li diu el rap publicà, no? Perquè com que ve de rap, que és un joc de paraules. Però és diferent, lo del rapero, és diferent lo de Fariña, perquè això... no és tan polític, sinó que demostra una altra cosa. Demostra que el que està malament és la justícia. Perquè jo he estat llegint la sentència, cosa que no faig mai, això de... I clar, això de l'exaltació del terrorisme i totes aquestes que diu... Clar, tot és una mica... És una mica enalteciment. És una cosa una mica anacrònica. Parla d'uns anys de ferro d'Espanya que no existeixen. Lo de la protecció aquesta del rei, que a Estrasburg, per cert, cada cop que hi ha una sentència d'aquesta és la tomba, perquè... no és per protegir el poderós. No? Això, el sistema, vull dir, el dret comú sempre ha de protegir el feble. No? Aleshores, això també és anacrònic, és una mica com Iran, no? No parlem de l'Ayatolà. Vull dir, això són coses que no respon tant de que la justícia estigui polititzada, que ja sabem que ho està, sinó de que les lleis no estan ben fetes, perquè la llei diu això, i algú a la Càmera, al Parlament, al Congreso, hauria de dir, escolti, aquesta llei ja no es correspon, han canviat els temps, és igual que totes aquestes coses del sentit de l'honor amb Twitter i tal, vull dir, és que potser ha canviat el món i les lleis no s'han adaptat.
Si ha canviat el món i les lleis que protegeixen el rei no són vigents, el que hom pot pensar és que el que no és vigent és el rei. I per això no es toca. Aquesta és la qüestió. És a dir, que hi hagi un senyor que és inviolable, és a dir, el rei és un senyor que, com que és inviolable, pot violar una senyora i no li passa res. Això és així. Com que és així,
jo si fos monarca,
és molt estrany.
Demanaria que es retirés aquest delicte. Perquè si el rei és una institució...
honorable.
No, honorable, i que ha de durar durant molts anys... ha de ser immune a les crítiques i se li ha de poder dir el que sigui i no ha de ser delicte doncs, acusar-lo. De fet, hi havia avui per Twitter no, algú que feia una foto d'un article de New York Times que explicava les mateixes coses que explicava el Tònic en la seva cançó. No? I un és periodisme i l'altre és un raper que se'n va a la presó. Clar.
Però encara que amb el Tònic digués el que digués, un artista... o un senyor que publica a Facebook, perquè també hi ha hagut multes a persones... Bé, el coronel Martínez Inglés ha tingut multes, un senyor de Facebook. No pot ser que no es pugui criticar o fins i tot insultar a la persona que li pagues la casa.
No, és que és molt gros.
És que va més enllà, perquè si se'n recordeu, fa... Ja no estem parlant dels anys 60, parlo dels anys 80 i fins i tot els 90... no es parlava de la Casa Real.
No,
ningú deia res del rei. Hi havia una prohibició, que és una cosa que els mitjans espanyols s'haurien de plantejar, que era aquesta cosa d'això no se'n parla. És igual si sabia, si un periodista descobria que hi havia un negoci, m'estic inventant una mica, un negoci de la Casa Real, o no sé què, però no, això que no surti. Les amants del rei...
Les fotos despullat del rei que es van publicar a Itàlia, a Espanya no es van publicar, no hi havia Twitter.
I això ha canviat, perquè ara els mitjans ja parlen de les Corines, parlen de les coses que fa el rei, de que si la reina està sola a Londres o no està, no sé, i això ha anat canviant.
Sí, però es pot tornar enrere, Malcolm.
Però vull dir, per això jo crec que ha canviat la societat, ha canviat fins i tot el periodisme, ha canviat tot en relació a la monarquia espanyola, i en canvi les lleis no han canviat, i jo crec que és un moment de dir, escolta, ja no podem tenir aquest règim iranià. Això no
però
pot
si
ser.
És un petit matís, es parla ja amb llibertat del rei emèrit, però no es parla amb llibertat del rei actual i de la seva esposa.
No, i Baltònic ha fet...
Continua havent-hi un tabú, continua havent-hi una protecció de certa premsa i continua havent-hi una prevenció, perquè entre altres coses et poden passar coses...
Anna, i jo crec que la condemna aquesta del raper Baltònic crea un precedent, perquè, és a dir, ara els de Polònia què han de fer?
Què
han de fer? Perquè a partir d'ara, a partir d'ahir, semblava que es podia fer broma del rei, i per exemple aquell gag del rei emèrit explicant les seves amants, etc, que no passava res, però... I ara, què passa? passa? I si ara els del Jueves fan una altra portada, aniran a la presó o els hi posaran una multa? Jo me'n recordo, tu dius que quan no es podia parlar del rei, quan va passar tot allò de Persones Humanes, per exemple, a Anglaterra s'estava fent una obra de teatre que es deia La reina i jo, i la feien als teatres, i era la història de la família reial britànica que s'anaven a viure de protecció oficial, i era molt graciosa, era molt divertida. I aquí nosaltres anàvem fent articles dient, ostres, aquests britànics, quina sort, ells poden fer bromes i nosaltres aquí estem patint per si fem...
Sí, o l'Spitting Image, us en recordeu, sí, quan nosaltres el vèiem i ens moríem d'enveja.
Però i ara on som? On som? Perquè jo crec que Feliu Formosa ho deia i té raó, no sabem on som. Ara anirem a la presó si fem bromes del rei?
Ja. Estem en una...
Si el critiquem, si l'insultem...
En uns temps, en aquest sentit, una mica boirosos, perquè no sabem, no?, més enllà d'un metre cap a on caminem, no? Polònia es continua matent i sembla que s'hagi de poder continuar fent els mateixos
revista,
gags.
La revista Mongòlia, que sempre està allà fregant el límit i que ha fet de tots els colors amb el rei i no ha tingut problemes, i en canvi Ortega Cano els hi ha posat una denúncia i que si guanya Ortega Cano tancarien la revista.
Clar,
la pasta que et demanen de l'honor, una revista tan petita com Mongòlia, no se'n sortiria. Vull dir que això és complicat, hi ha els límits a l'humor del periodisme, i jo crec que el que dic, aquesta política del Tribunal d'Estrasburg està ben pensada, que és a dir, la gent de dalt no ha de tenir una protecció especial. La gent que ha de tenir una protecció especial és la gent de sota.